El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.
El curs escolar 2021-2020 serà presencial al 100% i arrencarà amb normalitat, segons ha anunciat en les últimes hores el govern català. Això sí, les classes s'organitzaran amb grups estables de convivència que permetin fer un possible seguiment fàcil en cas de possibles contagis i que facin possible que els nens estiguin sense mascareta a les classes. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que el departament no establirà un nombre d'alumnes fixos per aula, sinó que això serà tasca dels equips directius de cada centre.
Perquè a nivell sanitari el més important és que siguin compactes i que tinguin, per tant, una raó compacta de ser i que aquests grups estables de convivència, a més, puguin organitzar-se en els seus estudis a l'anar al laboratori o a l'anar a fer educació física, puguin organitzar-se de manera correcta sense estar en contacte directe amb un altre grup estable, que fa que l'important sigui això i l'acció educativa personalitzada, no una fixar una pretesa ràtio sanitària.
Així, a primària hi haurà d'haver almenys 2 mestres per cada grup estable i a secundària almenys 5 professors per grup estable. Els especialistes i altres professionals sí que hauran de mantenir la distància de seguretat i, si no es pot, hauran de dur mascareta. En aquest sentit, es contractaran 5.000 persones de personal docent i no docent en una inversió que el govern ha xifrat en 233 milions d'euros dels 370 que es destinaran al nou curs escolar. Un curs que hauria de poder-se acabar amb normalitat, malgrat l'ombra de la pandèmia. De fet, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat que amb la informació que es disposa actualment no s'hauria han tancat les escoles.
Que el tancament dels centres educatius, que és una de les mesures socialment més doloroses, segurament ha tingut un impacte poc rellevant en el curs epidèmic. I, per tant, això ens fa pensar que de cara al proper curs, davant d'aquest coneixement que tenim, havent treballat al Departament de Salut, havent treballat amb la Societat Catalana de Pediatria, estem convençuts i convençudes que la represa del curs al setembre es pot fer en unes condicions de pràctica normalitat centrada en donar resposta a l'emergència pedagògica.
Xavier Díez, representant el Consell Escolar de Catalunya i membre del Secretariat Nacional de l'USTEC, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Explicàvem ara grans trets el que s'explicava ahir en aquesta roda de premsa. Dèiem que el govern anunciava que aquest curs vinent no hi haurà ràtios, sinó grups estables de convivència. A priori, aquesta qüestió, què els sembla des de l'USTEC?
Bueno, la primera cosa, diguem, sentir una mica les declaracions del conseller i les intervencions, diguem, del seu gabinet de premsa. Jo crec que la gestió d'aquesta crisi a nivell educatiu passarà, segurament es faran tesis doctorals sobre el nivell de manipulació que s'ha produït en aquests darrers dies. Per posar un exemple, primer de tot, totes aquestes consideracions que han fet, que, com sempre, primer de tot, la lògica hauria de pensar que s'hauria de negociar amb els representants de les famílies i amb els representants dels docents, doncs som els últims a assabentar-nos. De fet, d'aquí un quart d'hora tenim una reunió per negociar amb el departament totes aquestes coses. Com pot imaginar, de què serveix fer una negociació si ha estat tot el pes venut en una conferència de premsa ahir? A més, doncs, el document de 22 planes que ens han donat una mica per negociar amb més o menys les mateixes vaguetats que s'han explicat a la premsa, doncs estan plenes de contradiccions i elements, diguem, de pots de fum. Es parla de 5.000 professionals. Professionals vol, no sabem exactament si seran professors, si seran tècnics d'integració social, si seran personal laboral, si seran conserges, si seran agents de seguretat. No ho sabem, no surt enlloc la xifra. Que a més, aquests 5.000... hem assistit a l'espectacle de que s'estan negociant a les plantilles del curs vinent i estem veient com estan desapareixent mestres diguem, cara al curs vinent. És a dir, de vegades en aquest centre li treuen mig, en aquest altre li treuen un. Trobarem 5.000 professors més o 5.000 professionals més o menys surt a 1,5 per centre. És a dir, primer ens treuen un i després ens posen 1,5. És una cosa, diguem, allò bastant, diguem, que fa molta basarda. Després, clar, una cosa que no ha dit el conseller, però que, en tot cas, diguem, els oients sí que l'haurien de saber. D'acord amb la situació actual, les recomanacions de sanitat, ara mateix hi hauria 11.000 docents que al mes de març estaven treballant i que no podrien tenir presència en el centre perquè són personal de risc, perquè tenen més de 60 anys, perquè són dones gestants, perquè són persones que han patit malalties autoimmunes. És a dir, en realitat, les indicacions cap a les direccions i cap als professorats recorda moltíssim aquella fabulosa pel·lícula dels anys 80 que es deia Aterrizar como puedas.
Anem una mica per parts, en tota aquesta valoració. Li preguntava per aquesta qüestió, no? Perquè en educació ens hem acostumat a parlar d'aquestes ràtios, no? D'aquesta batalla perquè les ràtios es redueixin. Ahir el conseller deia no parlarem de ràtios, sinó de grups de convivència o de grups estables de convivència, i això seran els directors dels centres o l'equip directiu dels centres el que acabarà definint com han de ser aquests grups a nivell de quantitat d'alumnes, i deia el conseller, per tant, això en alguns casos suposarà una reducció de ràtios.
La realitat és que en lloc hi ha escrit per escrit cap indicació que impliqui una reducció de ràtios. És més, si resulta que en un centre, posant per cas, de dues línies hi ha 26 professors i diguem, amb ràtios de 27-28 alumnes en l'escola de primària, i l'any que ve hi ha els mateixos alumnes i en comptes d'haver-hi 27 professors hi ha 28,5, bueno, faci la divisió, és impossible rebaixar ràtios, és impossible rebaixar ràtios. És a dir, jo crec que el conseller ha utilitzat, bueno, i més que el conseller, el seu gabinet de comunicació, que ara mateix jo crec que és qui té el comandament de la conselleria. En un principi parlaven de grups de 15, després parlaven de grups de 20, i ara ja simplement no parlen de cap mena de grup. Doncs a la pràctica vol dir que estarem com abans. És més, si se'n recorden allò que va dir el conseller o diguem el gabinet de comunicació, que es buscarien espais alternatius perquè no s'hi cabria, vull recordar que, per posar un exemple, al Servei Territorial de Girona, que és el que jo conec, el 10% dels centres està constituït íntegrament per barracots i almenys un de cada tres en té algun barracot, perquè bàsicament si tens un barracot és que te falta espai. Doncs sembla ser, va explicar el conseller en el Consell Escolar de Catalunya que havien començat a mirar espais alternatius, i deia que per Tortosa, per tall d'exemple, a Tortosa n'havien trobat dos, i que a Terrassa, la ciutat que teniu al costat, de 200.000 habitants, sembla que havien trobat un. Jo no sé quants centres heu tenit a Terrassa, jo calculo que heu tenit una cinquantena per la dimensió. Bé, això és una burla. A veure, jo entenc que aquí hi ha hagut una voluntat deliberada de confondre l'opinió pública, perquè jo m'inclino a pensar que el més probable és que si no ens sortim de la pandèmia i continuarà havent-hi, com a mínim, en l'ensenyament secundari, doncs, diguem, activitat telemàtica, no sabem en quin percentatge, però no ho volen dir ara per evitar que la gent, per, diguem, els diversos col·lectius es mobilitzin. Jo
per
crec
tant,
que
el vostre... Sí. Ah, o sigui, el que estàs dient és que, malgrat que ens hagin dit que el curs serà el 100% presencial, el que preveieu els sindicats és que això no es pugui garantir en alguns nivells.
No preveiem, no. És a dir, veiem que les xifres tal com estan, és impossible que es compleixi cap requisit respecte al que fa, a distància social, pel que fa a seguretat, pel que fa a tots aquells elements que, diguem, que permetin fer un ensenyament segur, que és el que desitgem tots. Aquí tothom desitja realment tenir un curs presencial, anar a l'escola, perquè realment això d'una cosa híbrida pot ser una doble jornada per tots, i jo crec que ni les famílies, ni els docents, ni els alumnes volen repetir una situació com la que hem viscut aquest any, però ara per ara, diguem, la proposta del departament és estar com estàvem el dia 11 de març d'aquest any. A la pràctica vol dir això, fent alguns petits canvis, diguem allò, més cosmètics que altra cosa.
Uh-huh. Per tant, clar, de totes maneres, el que venien a dir ahir, i ho deia també el conseller, és que al final aquella demanda que s'havia fet als ajuntaments, ara ho deies, no?, de demanar espais possibles que hi hagués als municipis per si feia falta ampliar espais a les aules per la reducció de grups, que no caldria... perquè al final aquests grups no s'haurien de reduir. I pel que fa a la distància social, deia que si es feien aquests grups de convivència no caldria ni mascaretes, ni caldria mantenir aquesta distància estricta entre aquests grups de convivència, perquè en cas de contagis es podria entrenar o traçar millor aquests contagis.
Bueno, jo, a veure, vull imaginar-me, per exemple, una classe de primer d'ESO que té 30 o 31 alumnes. D'aquests 30 o 31 alumnes que són, per d'alguna manera, un d'aquests grups més o menys familiars, que tenen alguns de moltíssims tenen germans. A més, després dels 30 alumnes, imaginem que hi ha 15 que fan activitats extraescolars, un van a classe de música, altres van a classe de futbol, altres van a classe de no sé què, altres se'n van a una barbacoa amb els seus amics el que el diumenge. Diguem, això dels grups establerts de convivència em sembla, diguem, una presa de pèl bastant monumental. A la pràctica, si tu col·loques 30 alumnes en una aula de 60 metres quadrats, com és habitual, és a dir, amb 2 metres quadrats, perquè és impossible mantenir distància social, i és impossible, diguem, mantenir tota aquella prudència que ens pugui evitar un rebrot, i en cas de rebrot, la veritat, diguem, estem tots molt decebuts. Tret que, finalment, jo crec que és el que pot acabar passant, que si realment hi ha situacions, diguem, no ens en sortim, és possible que igual, diguem, Déu no ho vulgui, tornem una altra vegada a confinar-nos, o potser, que en realitat jo crec que és el que pot acabar passant, perquè és el que està passant en altres països, diguem, amb més realisme, pugui haver-hi, jo que sé, com està previst al País Valencià, no estic parlant de les Bahames, estic parlant del País Valencià, que en el cas de la secundària, alumnes de secundària vagin a dies alterns. Mm-hmm. Però, clar, això el departament no ho reconeixerà, però si no hi poses cap recurs, és evident que no serà possible mantenir la distància social. Jo crec que el gabinet de comunicació del departament tracta d'enganyar a l'opinió pública. Per això era una mica irònic al principi de la meva intervenció explicant de que diguem, hi haurà tesis doctorals sobre la gestió informativa des del punt de vista d'educació. No sé, a veure, jo conec a moltíssims periodistes que es dediquen a temes educatius i convido a que facin comptes i que facin números. No és possible. Si posen 5.000 però retiren de la circulació a 11.000, no surten els números.
Que aquests que retiren de la circulació són aquests que ens deies al principi, que són persones doncs, per edat, que serien població de risc o que tenen alguna malaltia associada que els converteix en població de risc.
O gestants, gestants, no? Per exemple, sí, sí, tenim normalment la mitjana és que hi hagi unes 2.000 gestants en el sistema educatiu durant cada curs.
Respecte a la qüestió que deien ahir, és que el que deien ahir en aquesta roda de premsa és que demà dimecres s'enviarà als centres un document en conforme doncs, com s'haurà de traçar aquesta tornada a l'escola de cara a setembre i que el 23 de juliol els centres hauran de lliurar aquest pla com de retorn al setembre al Departament d'Educació, entenc perquè el revisi i li doni el vistiplau. Que siguin els equips directius dels centres els que al final hagin d'acabar establint com s'ha de traçar o com s'ha de gestionar aquesta qüestió cadascun dels centres, és una bona notícia?
No, és una pèssima notícia, perquè en realitat, si, a veure, si el document que lliuren a les direccions és semblant, que jo m'imagino que sí, el que ens han deixat veure els sindicats per tal de negociar durant d'aquí 10 minuts, doncs que són 22 planes de vaguetats i d'inconcrecions, en realitat els estan demanant als directors, els hi han donat un paper en blanc i els estàs dient dibuixa una escola o dibuixa el que sigui. En realitat està abandonat completament per part de l'administració. És a dir, és aterrissa com ho puedes. Jo crec que les direccions s'han sentit molt soles, molt abandonades per al departament durant aquests 3 mesos i sembla que durant tot el curs això persistirà. I jo tinc molts amics que són directors i directores de centres i realment s'han sentit molt abandonats durant aquesta pandèmia quan en realitat en situacions com aquestes potser el departament que sempre ha reclamat tant de lideratge en els directors i directores potser que exerceixi aquest lideratge per tot el sistema educatiu, cosa que no completa en absolut.
Mm-hmm. Clar, parlàvem també d'aquesta qüestió, doncs, de... Clar, es parlava d'aquests 2 mestres, 2 professors per grup en el cas de primària, 5 professors per grup en el cas de secundària. Així, de cop, a priori, us sembla una xifra lògica?
És que, a veure, és que depèn de les concrecions. I ara, més enllà de parlar, diguem, de treballar per àmbits, no es veuen les concrecions. És més, probablement, si tu, per exemple, en una classe de primària, tu estàs privant del teu grup de tenir l'especialista de música, de tenir l'especialista d'educació física, de tenir l'especialista de... Bueno, de l'anglès està més o menys recorregut. Però, bueno, diguem, tu què estàs fent? Estàs fent una escola o estàs fent una guarderia i un pàrquing? Clar, també són senyals d'aquest tipus. Si en comptes de tenir un grup de 25, 26, 27 alumnes en tens un de 15 i van passant els diversos especialistes, no passa res. Ara, també us he de dir una cosa. Literal del conseller Bargalló, en la compareixença fa 10 dies en el Consell Escolar de Catalunya. Hem parlat amb les autoritats sanitàries i des del punt de vista epidemiològic és el mateix, pràcticament el mateix, que passin 5 profes que passin 8. És a dir, jo crec que això que s'ha explicat a l'opinió pública té a veure amb intentar tranquil·litzar l'opinió pública per evitar, diguem, sospites, però que a la pràctica els centres faran allò que considerin més convenient des del punt de vista educatiu, no des del punt de vista epidemiològic. I des del punt de vista educatiu és bo que cadascú tingui el seu especialista. Treballar per àmbits pot quedar molt bonic sobre el paper, però pot resultar molt caòtic des del punt de vista educatiu.
Per tant, a priori hi haurà més, segons vosaltres, ja acabaran havent més mestres per aula. Una de les qüestions que em sobtava en aquesta compareixença que es feia ahir és que no es parlava en cap cas de què passa amb l'educació infantil o amb les escoles bressol, per exemple. En el document que us han fet arribar els sindicats es parla d'aquesta qüestió?
No, es tracta el tema. En el cas de l'educació infantil del 0-3, és una cosa que escapa a l'àmbit de la negociació d'avui, perquè normalment és un sector a part. Per tant, doncs no, tampoc han fet bé de no enviar-nos aquestes instruccions. Nosaltres, la junta de professorat aplega, nivells des de P3 fins a la formació professional de segon grau. Uh-huh. Sí, àmbit no universitari. I per tant, doncs no
sabem. Sí, sí. De P3 a P5 en sabeu alguna cosa, però va en la mateixa línia que la primària?
Sí, la mateixa línia de la primària. Aterriza como puedas, que és la filosofia general del departament.
Clar, en el mig d'aquesta convocatòria es parlava de números i es deia que es posaven, que es destinarien 33 milions d'euros a la lluita contra la segregació escolar i que es posaria damunt la taula un pla de millora de la connectivitat dels centres.
Sí, bueno, sembla que hi ha unes quantes tauletes i uns quants ordinadors per repartir, que això és relativament fàcil. Una altra cosa és, diguem, que la connectivitat arribi realment a les famílies o que els infants que no tinguin ni una habitació ni una cadira on seure, doncs puguin tenir una cadira i diguem, on seure. Jo crec que també és una reflexió, és a dir, tot el tema doncs, quan al 2011 va haver-hi el pla 1x1, recordo d'haver coordinat un estudi sobre l'impacte educatiu d'aquestes coses, i una de les, a veure, moltíssimes conclusions, no vull ser ni molt negatiu ni molt positiu, però un dels efectes que ja vam veure que devia ser l'any 2011-2012 era que la digitalització el que feia era multiplicava exponencialment les diferències. Aquells alumnes amb un gran capital cultural i familiar, diguem allò, l'ús d'ordinadors li permetia anar avançar molt més profundament i, en canvi, en aquelles famílies amb escàs capital cultural, amb escasses habilitats digitals, etc, més aviat al final acaben jugant a jocs o coses encara pitjors. És a dir, en realitat el que semblava eren les diferències. Tenint en compte que el principal problema d'aquesta dècada és la segregació escolar, gairebé hagués estat millor la gratuïtat universal dels llibres de text i tornar una mica als llibres de text, perquè en una situació com la pandèmia, disposar de continguts seqüenciats, ordenats i posats per escrit, doncs hagués estat una bona cosa. Vull recordar que, diguem, l'ensenyament virtual que funciona des de fa anys, per posar un exemple, a través de l'Institut Obert de Catalunya o de la Universitat Oberta de Catalunya, funciona sota aquests paràmetres que tenen les seves limitacions, però està bastant comprovat i està bastant establert. Ara mateix el que han tingut des del punt de vista, diguem, digital en aquests 3 mesos d'improvisació ha estat això, una certa improvisació amb coses interessants, però no ha estat prou experimentat. I té, diguem, moltíssimes virtuts, però també moltíssims defectes. És una cosa a mig fer. Jo crec que si hem de parlar de digitalització, potser hauríem de parlar d'aplicar el model de l'Institut Obert de Catalunya i sobretot a partir del que seria la secundària, perquè primària és un altre món radicalment diferent.
Doncs gràcies per haver-nos explicat o haver-nos ajudat a analitzar aquesta compareixença d'ahir a Xavier Díaz, representant del Consell Escolar de Catalunya i membre del Secretariat Nacional de la USTEC. Gràcies i que vagi molt bé.
D'acord, vinga, a veure, adéu.
Adéu, bon dia.